Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora d'aquest Catalunya migdia des d'ara fins les 4. Durant la primera us hem explicat que Catalunya ha tancat l'any amb la xifra d'atur més baixa en 17 anys. L'any 2024 ha acabat amb 8.000 desocupats menys que ara fa un any. I ara hi ha 335.000 persones que busquen feina, segons les dades que ha fet públiques avui el Ministeri de Treball. D'aquestes dades se n'han fet lectures bones i dolentes, com la de la patronal de la petita i mitjana empresa, que ha remarcat que al País Valencià, per exemple, tot i la dana, les coses li han anat millor que a Catalunya. I és que a Catalunya l'últim mes, el desembre, no ha estat gaire bo. Això el dia en què hem sabut que el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, va canviar el telèfon mòbil just abans que el Suprem el comencés a investigar per revelació de secrets en el cas de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. La Guàrdia Civil, que ha filtrat aquesta informació, també ha explicat que en el nou telèfon ja no van trobar res que el pugui incriminar. I també us hem explicat que als Estats Units la policia va dibuixant un perfil jihadista del nord-americà que va atropellar i matar 14 persones a Nova Orleans la nit de Cap d'Any. En aquesta segona hora anirem fins a Washington perquè en Francesc Garriga ens analitzi l'impacte de tot plegat, ara que ja falta menys perquè Donald Trump prengui possessió com a nou president nord-americà. I també en aquesta segona hora tindrem més dades sobre la situació al Barça, que tenim aquesta surrealista situació en què Dani Olmo i Pau Víctor no estan encara inscrits, tot i que el Barça defensa que ja ha rebut els diners que estaven compromesos abans del 31 de desembre. Diu el Barça que va presentar tota la documentació, però que faltaven aquests diners, que per això la Lliga i la Federació no va permetre la inscripció, i ara estem en aquest compàs d'espera per veure què és el que passa. Ara ho analitzarem tot plegat amb els nostres convidats i també amb el Bernat Soler. I a aquesta hora, què més podem explicar, Sara Riera?
Doncs que el líder opositor veneçolà Edmundo González ha deixat Espanya, on estava exiliat, i ara comença una ruta a l'Amèrica Llatina, arrencant per l'Argentina. Vol intensificar així el seu desafiament a Nicolás Maduro en el seu intent per ser proclamat president legítim. Maduro ofereix, atenció, $100.000 pel seu cap. Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
S'apropa el 10 de gener quan ha d'assumir el càrrec presidencial el nou cap d'estat de Venezuela, i des del chavisme ja no consideren l'excandidat presidencial opositor Edmundo González Urrutia un asilat polític a Madrid, sinó un fugitiu. La recompensa per a qui l'entregui a les autoritats veneçolanes és de $100.000, sota acusacions de traïció a la pàtria i falsificació de documentació electoral, entre altres delictes. El chavisme assegura que González Urrutia serà detingut si se li acudeix trepitjar Venezuela, el que ell mateix fa dies que diu que pensa fer.
Por eso es que yo estoy convencido de que voy a viajar a Venezuela por alguna vía para tomar posesión de Venezuela.
En aquest marc i context és com arriba Edmundo González Urrutia aquí a Buenos Aires aquest dissabte per veure's amb el president de l'Argentina, l'ultraliberal Javier Milei. Inici es preveu d'una gira llatinoamericana abans del 10 de gener, que tindria possibles aturades a Xile, l'Uruguai i el Paraguai per rebre suports de caps d'estat i de govern.
I el primer ministre francès, François Bayrou, afirma que existeix un camí per sortir de la inestabilitat política en què està immers el país des de les eleccions de l'estiu passat. És el missatge que ha llançat el seu gabinet en el primer Consell de Ministres celebrat a l'Elisi, en presència també del president Emmanuel Macron. Després del breu mandat de Michel Barnier, el més curt de la història de la Cinquena República a causa de la pèrdua de suport de l'extrema dreta, Bayrou té ara múltiples reptes per davant. Un dels principals és adoptar uns pressupostos de manera urgent. Ho ha remarcat la ministra de Treball, Catherine Botrin, en declaracions a la ràdio RTL.
Hem acabat l'any 2024 sense projecte de llei de finançament de la Seguretat Social i sense projecte de llei de finances. Això vol dir que en matèria financera França funciona amb serveis mínims.
A Espanya, el rei Felip VI no assistirà a l'acte inaugural de la commemoració del mig segle de la mort de Franco, que es farà dimecres que ve a Madrid. La Zarzuela ha al·legat motius d'agenda per no sumar-se a un acte que vol celebrar l'inici de la transició. En canvi, el monarca sí que participarà en una visita institucional als camps de concentració d'Auschwitz i Mauthausen, emmarcada dins de la mateixa commemoració. I una darrera hora, Turull ha enviat una carta al ministre de Justícia demanant que se l'aparti de la petició d'indult per inhabilitació per tal de no blanquejar, diu, l'actitud prevaricadora i de rebel·lia dels magistrats del Suprem. El secretari general de Junts afirma que aquesta actuació de rebel·lia de la majoria de membres del Suprem fa que molts jutjats d'arreu de Catalunya no estiguin donant ara la amnistia a moltes persones processades i condemnades.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs des d'ara i fins les 4, amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés. Bona tarda.
Bona tarda.
El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de la revista Mongòlia. Bona tarda, Pere.
Bona tarda.
I la Isabel García Pagans, sos directora de La Vanguardia. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot a punt?
Sí.
Sí.
Doncs
sí.
Escolta, és el menú bé variadet. Ja veureu, una mica d'internacional, una mica d'esports, una mica de política, com sempre, tot variadet. Però ja sabeu que també, com sempre, el primer tema ens ve des de fora. I els divendres sempre saludem l'editor de Sapiens, Jordi Creus. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. I escolta, Òscar, Neus i Isabel, ben tornades, eh? O sigui, aquí només hem aguantat el Pere i jo.
Escolta'm, si ens posem així, no anem bé, eh? No anem bé, perquè...
Com es diu Zasca,
sí,
en
sí,
català?
Sí, sí, no ho sé, però, escolta'm, ja anirem apuntant les faltes dels uns i els altres. Bé, bé, no? Molt bé. Bon inici del 25, la tallada, podria ser, eh? Una bona clatallada.
No vas bé, Jordi, no vas bé.
No, escolta, molt a favor, sí, sembla bé.
No, que llavors el Pere ara no estarà d'acord, però...
Com a pallarès, ell sap que la feina la fan els cansats.
Ah, molt bé.
Exactament. En tot cas, molt bon any a tothom.
Igualment. A veure, què ens vols proposar com a primera dèria de l'any?
Doncs mira, curiosament, vull proposar una cosa que... Tenia preparada una altra cosa, però no la puc fer perquè la meva dèria me la vaig afair la Llucia Ramis. Jo tenia previst parlar dels anuncis dels perfums i de les vendes que es fan aquests dies de festes pel que fa precisament a la indústria del perfum, que és un volum de vendes realment impressionant, i la veritat és que em vaig quedar amb un pam de nas. Jo estava al metro, parada Clot, línia vermella per ser exactes, com vaig sentir. Jo intento escoltar sempre que puc, només possible sempre, però si puc escoltar el Catalunya Migdia per estar ben informat, i ostres, i em surt la veu de la Llucia parlant precisament del que volia parlar jo.
Vaja.
A veure, després d'escoltar-la tranquil·lament, crec que difícilment jo ho podia haver fet millor que ella, per la qual cosa, doncs, aquí pau i allí glòria, que es diu així, i, bueno, i em veieu a mi, doncs, allà al metro pensant un altre tema per poder parlar avui.
A veure, i a quina conclusió vas arribar?
Doncs mira, ja que som en festes de Nadal, vaig pensar de parlar d'alguna cosa que, com els perfums de la Llucia, estés molt relacionada amb aquestes dates. Què hi ha més típic que els Reis, la loteria, les neules, els torrons, els dinars inacabables... Però no, de sobte em va venir una imatge al cap i va ser la guanyadora. És la d'aquests centenars, fins i tot jo m'atreviria a dir milers de persones que el dia de Cap d'Any al matí es van reunir, o es reuneixen habitualment, a diversos punts de la costa catalana per tal de fer realitat el primer bany de l'any. No sé si tu, Òscar, si tu Neus, tu Pere i tu Isabel seguiu aquesta tradició de treure's la roba i tirar-vos al mar al matí de Cap d'Any. Potser tu, Pere Rossinyol, algun dia l'has fet?
No, òbviament no.
Jo tampoc, eh? Jo tampoc no...
Va, és el que estàs més a prop del mar.
Això sí.
Sí.
Només hauria de travessar la carretera, però no tinc aquesta estranya falera que tinc ganes de saber per què la té la gent, no?
A veure, la Isabel i la Neus tampoc?
No
fa pinta.
Sí,
no.
Estava Tabascan, no pots imaginar.
Tabascan, no, més val que no t'hi tiris a l'aigua de Rierols.
Bueno,
perquè...
contra el gel, directament.
Contra el gel, sí. A veure.
No, doncs jo recordo imatges que vaig veure el dia 1 a TV3, no van ensenyar tots els llocs on es va reunir gent per fer aquesta cosa, però sí que van ensenyar, em sembla recordar, Sant Feliu de Guíxols, Canet, Torredembarra, recordo que van ensenyar Mataró, i dic Mataró perquè avui, curiosament, una companya de feina m'ha dit que al primer bany de l'any a Mataró s'hi va presentar una senyora de 90 anys que m'ha dit que respon al nom de Rosa Roca i que fa més de 40 anys que es banya el primer dia de l'any. Potser ho haurem de provar, perquè si ha arribat als 90 anys amb la capacitat encara, amb aquesta capacitat, doncs potser sí que no és tan dolent això de banyar-te el primer dia de l'any. I naturalment, on es va reunir més gent va ser a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, com ja és tradicional, on un any més una multitud es va llançar al mar, alguns amb els seus banyadors, però a mi el que em sorprèn i el que em té més al·lucinat és la gent que es banya amb les més variades disfresses. Sobretot destacaven, com sempre, les de Papà Noel, i aquest any vaig veure també moltes banyes de rens, cosa que també em va sobtar bastant. Per poder tenir la màxima informació vaig comprovar que la temperatura de l'aigua era de 13,2 graus, que dius, home, no és massa freda, però vaja, posa-t'hi tu. I si bé la majoria van fer allò d'entrar i sortir i anar a veure el brou calent que et dona l'organització, n'hi va haver uns quants que van aprofitar per fer un bany més llarg, aquests van ser, sens dubte, els més valents. Però parlant de valents, a BTV van informar que entre els participants en aquest primer any a la platja de Sant Sebastià hi destacava un noi que era allà obligat, tal com ho sentiu, obligat. I és que es veu que el pare de la seva parella li va posar com a condició banyar-se al mar el primer dia de l'any per poder formar part de la seva família.
Carai.
Si jo fos aquest noi, us asseguro que no sols no m'hauria banyat el dia de Cap d'Any, sinó que hauria fotut el camp corrents lluny d'aquell futur sogre, perquè, a veure, un home que de bones a primeres ja t'obliga a fer un sacrifici, per mi seria un gran sacrifici, com és el de banyat al mar el dia de Cap d'Any, no vull ni imaginar què és el que et pot fer si acabes formant part del seu clan familiar. Cal dir que aquesta tradició, a diferència del caganer, no és una tradició únicament catalana. Hi ha molts altres llocs del món on la gent es banya el primer dia de l'any, ja sigui per purificar-se, per donar pas simbòlicament a una nova vida, o simplement, i aquest és l'argument per mi més important de tots, doncs perquè els ve de gust. Però on realment excel·leixen en això dels banys hivernals és a Rússia. No és el dia de Cap d'Any, sinó uns dies després, el 19 de gener del nostre calendari, quan coincidint amb l'epifania ortodoxa, centenars de milers de russos, jo diria que milions de russos, es banyen per celebrar el baptisme de Jesús ja fa gairebé 2.000 anys. Però aquests no es banyen a 13 o 14 graus de temperatura positiva, no, no. Aquests es banyen per sota dels 5, dels 10, dels 15, dels 20 i fins i tot dels 30 graus sota zero. Això té un altre valor, un valor bastant diferent. I això, en determinades zones, encara es poden banyar al mar, amb un mar gelat, gèlid, sí, però és que en altres han de fer un forat el gel dels rius o dels llacs i s'han d'introduir dins d'aquest forat homes, dones, nenes, vells, primes, grasses, guapos i lletjos. Tots es banyen amb aquests forats fets al gel. Jo recordo perfectament, i potser algú de vosaltres també la recorda, unes imatges de no fa massa temps del Vladimir Putin a Moscou. Primer arriba amb un abric, amb unes botes, un gorro gruixut, s'ho va traient tot i al final es queda amb un banyador tipus slip, per mi certament ridícul des del meu punt de vista, i veiem el Vladimir Putin entrant en una espècie de piscina en forma de creu que s'havia fet tallant el gel, és a dir, havien tallat el gel i havien fet una espècie de piscina en forma de gel. Ell va entrar tres vegades a la piscina improvisada i tota envoltada de neu, i es va assenyar cada una de les vegades que entrava seguint el ritus ortodox. La temperatura, segons se mos va dir, era de 20 graus sota zero. A mi, només de pensar-hi, ja m'agafa fred.
Em sembla que a Catalunya no hi ha ningú que vulgui emular ni a Vladimir Putin, ni molt menys, ni a la platja de Barcelona o de Tarragona o del Maresme, no?
No, la veritat que no. Sempre és curiós saber... A mi m'agradaria saber, no, com s'aconsegueixen crear aquestes tradicions, no? Qui és el geni que aconsegueix que alguna cosa així al cap d'uns anys ho faci molta gent, no? Quins són els mecanismes que porten a que sigui el sacrifici vincular-lo a la tradició en comptes de, per exemple, fer-se un carajillo, diguem, no?
Per exemple,
per exemple.
Que et vindria més de gust, entenc, no?
No, però a més enllà de mi, com s'originen aquestes coses que acaben sent sacrificis quan podrien ser una cosa més vinculada a la bona vida? Perquè, clar, això de banyar-se per salut sí que ho trobo estrany, no?, de que algú pensi que repetint aquest acte...
I els que ho puguem fer per salut ho fan tot l'any i tots els dies. Sí. Hi ha gent que ho fan només l'1 de gener, per allò de no, perquè encetar l'any. I aquest sí que, home, si ho fas per salut, fes-ho cada dia, perquè una vegada a l'any no
et serà. Aquesta àvia que algú es pot pensar que ha arribat a 90 anys, i gràcies a això també el Carrillo pues, va arribar a 90 anys fumant cada dia no sé quants cigarros, no? O sigui que... Compte.
Molt bé. Alguna cosa més?
Sí, no, és que ara deia el Pere de qui és l'inventor d'aquestes coses, i és que la setmana passada recordo que una companya de La Vanguardia va parlar amb un senyor que es diu Josep Ribas, que té 79 anys i que és el que va inaugurar la tradició a Barcelona.
Doncs mira, és el senyor Josep de Marketing.
El club natació a l'Atlètic el 1996, i que diu que des de llavors ho ha fet cada any i que... Cada any s'hi suma més gent.
És un influencer.
El senyor, per els 79 anys, ara li ensenyo una foto,
està, amb barretina i tot.
Està estupendo.
Molt bé. Doncs escolta, comença a confirmar-se que qui es banya sempre té bona salut de ferro, eh? Però bé, en fi...
No puc pensar.
Doncs escolta, doncs ho deixem
jo
així.
Estava pensant en que a la Barceloneta tenim amics periodistes jubilats de fa temps que hi van fa molts anys i tenen una salut bastant envejable. Neden cada dia, molts neden a mar i neden amb aigua salada tot l'any i, per tant... Jo crec que...
Sí, també es foten uns bons tiberis, si són els que jo em penso.
Sí,
que no sé quina és la cosa que et dona la bona vida.
Són els mateixos.
Si s'ha de fer alguna cosa més dels bons tiberis que en els banys, vols
el
dir, no?
El cigaló també està present.
Però per càlcul de probabilitats, ara hauria de venir un matemàtic o un metge, però per càlcul de probabilitats, l'exemple del Carrillo seria potser més excepcional que el de la senyora que va nedar.
És probable, és probable. Bé, doncs en tot cas, escolta'm, qui ho vulgui provar que ho provi, però ja es veu que els que estem aquí a taula i el Jordi Creus no som dels d'aquesta religió. Per tant, no farem banys en ple hivern. Jordi, gràcies, bona tarda.
Una abraçada, bon any.
Adéu. És un quart de quatre. Tenim Neus Tomàs, Pere Rossinyol i Isabel García Pagán per comentar els temes de l'actualitat. No sé si esteu molt posats en futbol i en Barça. No sé si dir futbol o dir negocis i despatxos.
És inevitable aquests dies, no?
Déu-n'hi-do, perquè...
No, no, és inevitable. Aquests dies és inevitable. No, vull dir, jo confesso que avui he dit, va, em poso en aquest tema perquè em caurà en alguna classe i, per tant...
Però sí, és apassionant, és el culebrot del Nadal.
Això sí, això sí.
He buscat reforços,
I sempre, pot empitjorar.
Sempre
pot empitjorar.
Si teniu dubtes i preguntes, escolta, m'he buscat la persona idònia. Bernat Soler, company del Departament d'Esports i la veu de la TDT, bona tarda.
Bona tarda.
Heu estat discret,
deixa'm fer un asterisc. Ja. Jo tinc pendent a la meva vida, tinc 51 anys, banyar-me al mar l'1 de gener.
Ah, sí, sí. I ho tens com a... O sigui, ho vols,
és un deure,
complir,
un deure pendent que tinc. Sí, ho vull fer,
Doncs aquest només depèn de tu.
Sí, sí, ho sé,
perquè però... no és allò que diguis, no, s'han d'alinear les estrelles...
Me'n vaig oblidar. Va ser descuit.
No en un moment de moment, ara... no a les 8 del matí, sinó que pots fer-ho a les 7 de la tarda.
Sí, i ara sentim-vos, dic, ostres, aquesta, no havia de fer-ho jo, això.
Oblidar-se l'1 de gener és...
Però sí, hem estat distrets.
Déu-n'hi-do, perquè hi ha de tot una mica, perquè després a sobre aparegut el bàsquet, en Bertel, però Déu-n'hi-do, a veure. Avui era el dia que el Barça deia que era el dia clau per inscriure Dani Olmo i Pau Víctor quan estan fora de termini, perquè el termini en teoria acabava el 31 de desembre a la mitjanit. Què ha passat i en quin punt estem ara mateix?
Sí, tot això és una història realment rocambolesca, per no dir fins i tot esperpèntica, però que com a mínim el que fa és que ens té entretinguts. Ens ho va tenir la nit de Cap d'Any. Sí. Hem de dir que eren les 9 de la nit i encara estàvem pendents de la història, fins que més o menys la cosa va ajornar-se, que no acabar-se. I avui, després d'aquest ajornament, entre cometes, que va decidir que faria el Barça, doncs estem en un punt on també ara mateix la incertesa és el que ho presideix tot. No? El Barça, com deies, no va poder presentar les garanties econòmiques que permetessin la inscripció de Dani Olmo més enllà del dia 31 de desembre. La Lliga automàticament va desinscriure Dani Olmo. Tu fas una cosa molt senzilla, que és entrar a la web de la Lliga. A la web de la Lliga hi ha tots els clubs, entres a la fitxa del Barça i allà hi veus la plantilla. Dani Olmo no hi és. Tampoc hi és Pau Víctor, que és un jugador jove, però que també forma part d'aquesta tongada. Per tant, per la Lliga, Dani Olmo ara mateix no està inscrit. Això vol dir que Dani Olmo, per exemple, demà, en aquests moments, no podria jugar el partit que el Barça disputarà a la Copa contra el Barbastre, jugarà a Barbastre demà a les 7 de la tarda. Però el Barça va dir que ell havia presentat tota la documentació, el que són els contractes de la venda d'uns seients VIP, que li donaria possibilitat d'arribar, doncs, aquestes garanties econòmiques que li exigia la Lliga, que el que li faltava era tenir el pagament fet, no? Tenir els diners al compte. Això ha passat avui. De fet, ha passat fa ben poca estona, no fa ni una hora. S'ha rebut aquesta transferència des del Mitjà Orient, perquè això són uns inversors que venen de Qatar i de Dubai. Suposo que, doncs, que tot plegat fa que les divises, la transferència sigui complicat. Ha arribat avui, expliquen testimonis que hi eren, que a les oficines del Barça s'han sentit crits d'alegria.
Home, quan et ve una transferència, ja et fot una alegria, si és de quants milions? Eren
28 milions d'euros.
28 milions, home, és com per cridar, diguem-ne.
Però això no era poc?
Sí, en teoria aquests...
Sí. Tots són pedaços, tots són petites... Bé, petites. Són quantitats que... 28 milions és una part d'aquesta venda que se situa en uns 100 milions d'euros, que és un altre tema, s'hauria de també analitzar si és molt poc...
Perquè havíem parlat de 200,
sí,
inicialment.
Sí, sí, i si el Barça està malvenent actius simplement per tenir els diners abans d'hora, no? Bé, la qüestió és que el Barça considera que amb aquest ingrés ja efectiu de diners ara ja pot dir-li a la Lliga: ei, que tinc aquests diners que et vaig dir... I aleshores espera que la Lliga li digui el que... Clar, la Lliga li diu, escolti, però és que el termini ja va passar. Va ser el 31 de desembre a les 11 de la nit, 59 minuts i 59 segons. Vostè no ho va presentar, per tant, el jugador ja no està inscrit. El Barça adueix que és una qüestió formal, que És una excepció excepcional perquè mai a la vida s'havia produït un cas d'aquestes característiques i fins i tot apel·la a la possibilitat de poder anar als jutjats per poder doncs, tenir la raó del, per part d'un jutge que digui això era excepcional i per un parell de dies doncs, ho poden inscriure. Ara mateix la situació està d'aquesta manera. El Barça diu que ell ja ha presentat el que la Lliga li va demanar i la Lliga és la que li ha de dir si canvia d'opinió o no. A tot això t'he de dir que ja van apareixent veus arreu d'altres equips de la Lliga Espanyola dient esperem que les normes es compleixin, les normes són les mateixes per tots, avui ho ha dit Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, ahir d'una forma, si fa no fa similar, ho ha fet Ancelotti també, és a dir que la Lliga té tota la pressió de la resta de clubs d'Espanya, de la Lliga Espanyola, que no volen que el Barça se li faci un tracte de favor. I deixa'm que afegeixi, només com a context, que tot això passa perquè fa un parell d'anys el Barça va fer una jugada similar. El Barça va obtenir una d'aquelles anomenades palanques, no recordo exactament quina era perquè el Barça s'ho ha venut pràcticament tot ja, però va obtenir unes palanques i gràcies a aquestes palanques, a aquest ingrés econòmic extra, va poder bé, de fet sé quina palanca era, la famosa palanca de Barça Studios, Barça Studios, que era la venda dels actius digitals, una cosa que mai s'ha sabut ben bé què era. La Lliga li va comprar l'argument i li va deixar inscriure Lewandowski, Koundé i Rafinha. Al cap del temps es va demostrar que aquells ingressos eren ficticis, no existien.
Els diners no van arribar.
No van arribar els diners i, per tant, la Lliga es va trobar que l'havien enredat. Li havia donat al Barça la possibilitat d'inscriure jugadors en base a uns suposats ingressos que no van arribar mai. Què va passar? La resta de clubs van dir, escolta, això no pot tornar a passar. Per això ara la Lliga està, diríem, més vigilant o més exigent que mai.
Clar, en un cas com aquest hi ha els que es creuen la versió del club i llavors diuen, home, la Lliga ha canviat la norma perquè normalment no t'exigeix el comprovant que tens els diners en compte, sinó que amb l'acord de venda normalment ja n'hi ha prou. Els que defensen la Lliga diuen sí, però com tu deies, una vegada ja va passar que vau presentar una teòrica venda que després no van arribar els diners i, per tant, no és que hi hagi hagut un canvi. Hi ha d'altres que diuen no, és que tot es va entregar en termini i va ser la Lliga i la Federació Espanyola els que no van ser prou ràpids a l'hora de poder-ho comprovar tot plegat. I al final, com en totes aquestes coses, hi ha un acte de fe per creure't una versió o una altra.
Totalment, sí. És una qüestió bastant... Sí que és cert, jo crec que s'ha de dir que per una part de la raó que té el Barça és en la opacitat per part de la Lliga en això que s'anomena el fair play financer, el límit salarial, això de l'1x1, que vol dir que tu pots fitxar per la mateixa quantitat que vens, perquè això no hi ha cap lloc on tu puguis anar-ho a consultar. Un document on digui per vostè poder tenir el fair play financer, és a dir, els salaris totalment adequats als ingressos, ha de complir aquestes normes. No, això un dia serveix a la venda d'uns actius, un altre dia no, un altre dia has de presentar-ho en conformitat de que ho has ingressat, un altre dia serveix un contracte. És a dir, que en això sí que és veritat que el Barça té raó, que potser en el seu moment la Lliga li va dir si tu firmes el contracte aquest que m'estàs dient amb Nike i et dona aquests ingressos, jo et donaré la possibilitat d'inscriure jugadors. I després es fa enrere. Clar, hi ha molta poca transparència amb això. I d'això també es queixa el Barça, més enllà que, evidentment, la situació econòmica del Barça no és bona, continua no sent bona. Els últims números que es van presentar van sent pèrdues.
Per tant, ara mateix estem a l'espera que Lliga i Federació diguin el què, si es creuen o si accepten aquesta versió del Barça i dir, no, ara que ja s'ha demostrat que tenim els diners, fem una excepció i et reinscrivim els jugadors, perquè mateix no estan inscrits. Això generaria les protestes dels altres clubs que consideren que s'estaria fent una excepció amb el Barça. Si això no passa, Dani Olmo i Pau Víctor no poden jugar amb el Barça tot el que queda de temporada, fins al mes de juny.
No poden jugar. Podria passar una altra cosa, que és que la Lliga li acceptés al Barça aquesta documentació, aquests diners, tots aquests ingressos, i li digués, d'acord, ara ja pots fitxar, pots tenir l'1x1, pots fitxar qui vulguis. Però què passa? Que aquests dos jugadors no els pots tornar a inscriure, perquè la normativa diu que un jugador no es pot inscriure dues vegades amb el mateix club durant una temporada. Per tant, encara que tinguis els diners, segons aquesta normativa, que és la que el Barça vol
saltar-se
o demanar que li facin l'excepció, doncs aquests jugadors no podrien jugar. L'única opció que quedaria seria que ho fessin en un altre club. Veurem en quin format, perquè clar, Dani Olmo va firmar un contracte amb el Barça fins al 2030, 6 anys, del 24 al 30, però té una clàusula alliberatòria, va firmar una altra clàusula més endavant, quan va veure que al principi de temporada ja li va passar que es va haver de perdre un parell de partits, on, si això tornava a passar, ell tenia el dret a quedar lliure, és a dir, a quedar alliberat d'aquest contracte. Per tant, en la situació més radical de totes, Dani Olmo podria dir-li al Barça: dona'm la llibertat, perquè això ho tenim firmat, i el Barça perdria els diners que es va gastar amb Dani Olmo a l'estiu, que van ser uns 55 milions d'euros. No tindria el jugador tots aquests anys que li queden, i a més, segons com, fins i tot Olmo li podria reclamar al Barça que li pagués tots aquests anys que havia firmat.
El sou de tots aquests anys.
Sí, sí.
Pere, Isabel, Neus, no sé com ho veieu tot plegat.
A veure, jo penso que aquestes alçades és bastant evident que el Barça està en una situació terrorífica, per molt que busqui excuses a la Lliga, que segurament la Lliga no és transparent, però és molt menys transparent el Barça des de que en aquesta nova etapa, no? I penso que el Barça és una institució molt important per Catalunya, és una institució que des de fa anys tothom té assimilat que és més que un club i que representa algo més que un simple club de futbol per Catalunya, i que des de fa un temps s'està deixant que aquest patrimoni de Catalunya estigui realment en qüestió i en crisi, en una crisi que pot ser realment el dia que s'afronti molt i molt greu, perquè la situació econòmica del club és en aquests moments, si posem el valor d'aquestes palanques que comentaves, posem l'impacte real d'aquestes palanques, que moltes d'elles són fum, ja de manera acreditada, Barça Studios és fum acreditat i encara no posat totalment en els comptes, tenim una situació de fallida tècnica, però absoluta, que portarà més tard o més d'hora, si això no s'atura, a una situació de societat anònima esportiva obligatòria per llei, perquè és tan extrema la situació econòmica, a parer meu i de molta altra gent, que el dia que s'afronti, doncs aquí ens tindrem un embolic considerable, i en canvi no s'afronta. Totes aquestes palanques, totes aquestes estratègies, diguem, de funambulista, són bastant evidents, que no són convencionals, que no són habituals. Apareixen una pila d'intermediaris estranys que apareixen a l'últim moment de les negociacions, el club el porta i tothom ho sap, una persona que no està a la junta directiva. Llavors, tot això és una situació explosiva que no s'hauria de poder passar gaire temps fins que, no sé de quina manera, però no podem fer que no ho veiem, perquè el dia que s'hagin d'afrontar les conseqüències potser serà massa tard.
Sense la demència del Pere, diguéssim, no? Jo crec que aquesta vegada el que s'ha acabat ajuntant és el problema econòmic amb la crisi reputacional que genera la situació de no poder inscriure jugadors amb els quals tu has fet una aposta esportiva de futur i amb els quals t'has gastat uns diners, no? I és un problema reputacional que et porta al ridícul. O sigui, quin jugador voldrà fitxar amb el Barça si tu no dones garanties mai de que puguin jugar amb normalitat en les competicions que hagin de ser. Perquè recordem que, i no sé ja qui ho discuteix o no, que si no estàs inscrit a la Lliga Espanyola, la participació amb la selecció espanyola també estaria en dubte, entenc, no? No sé, Bernat.
En principi, és a dir, tu el que has de tenir és llicència de futbolista que te l'ha de donar una federació, perquè Dani Olmo, per exemple, ha estat jugant a Alemanya fins l'any passat i anava amb la selecció espanyola, és a dir...
Però hauria de ser un futbolista en actiu, clar.
Sí, has de tenir llicència federativa, sigui del país que sigui. A Espanya, li podrien donar si jugués a un altre equip.
Si no marxa del Barça, també vull dir que des del nivell personal del jugador, malgrat facin gestos de que la seva voluntat és quedar-se a Barcelona i el seu entorn discret però emprenyat continua estant, o sigui, estan molt emprenyats amb la situació, el club deixa de ser un club fiable, no? Però fiable per la seva economia, o sigui, no és fiable per la seva economia i tampoc no és fiable en el terreny esportiu, perquè no pot garantir que els seus jugadors desenvolupin la seva professió. I jo crec que això és el forat més gran que es fa, perquè després també podem parlar de quina és la situació econòmica del Real Madrid.
No, és incomparable. És que no hi ha cap club que en aquests moments tingui uns comptes que es basen en artificis.
bueno, d'unidor als artificis que hi ha, els ingressos que hi ha comptabilitzats al Madrid a compte de concerts i coses extres lligats amb l'estadi. Sí. És evident que no és el forat del Barça, eh? Però vull dir que tots els comptes de clubs tenen ja comptabilitat creativa d'una manera o una altra. Menys quan són societats anònimes que quan són, com el cas del Barça, un club esportiu sense més. Però el forat realment que genera la trencadissa amb el que és la massa blaugrana, no?, amb la família blaugrana, és el forat reputacional que ha creat aquest cas.
Intentaré no fer el ridícul. Ho dic perquè jo, en fi, la meva opinió és d'algú que treballa en un diari que no té secció d'esports i que la seva aproximació al futbol és...
És més a Osasuna que al Barça. Osasuna.
Llavors, no, però familiar, el Bernat ho ha explicat molt bé i jo... escolta't avui la roda de premsa.
Ho has entès, no?
Perfectament. No, però vull dir que escolta la roda de premsa de l'entrenador, perquè...
Perquè ha passat una cosa, i és que com la directiva no ha donat explicacions, clar, no sé si en donen o no, el primer que ha hagut de donar la cara és Hansi Flick, l'entrenador, perquè com que demà té partit, tenia una roda de premsa prèvia al partit de demà. És veritat que Hansi Flick no és Pep Guardiola o no és Xavi Hernández, no domina tant l'entorn blaugrana, i per tant ha sortit de puntetes...
Ni el vol dominar.
Ni el vol dominar, no.
No es vol convertir en portaveu del club.
Ha vingut a dir... no és el meu problema, no? I una periodista li ha dit, bueno, però serà un problema que l'afectarà, no?, si aquests jugadors no hi són. Llavors, aquest senyor, que és aquest posat tan germànic, no?, que ell mateix hagi expressat preocupació, m'ha semblat, home, si fins i tot ell, no?, ho ha expressat d'aquesta manera, la gestió comunicativa de tot plegat em sembla bastant millorable. Allà estàveu els periodistes que us han dit, no?, que vindria que sortiria a la porta en algun moment del dia, no?
Es va dir que el Barça donaria explicacions avui, però no es va dir que fos en format roda de premsa ni en format...
Ara el que s'ha dit en aquell sentit, el que ha dit oficialment, off the record, però diríem, ho ha explicat la gent de comunicació del Barça, és que la Porta parlarà quan s'hagi resolt el tema, en un sentit o en un altre. Per això ens pot portar a, no sé, al dia de Reis o a l'endemà.
Carbó.
I el que sí que em veig en condicions d'analitzar o de veure una mica amb la distància és que el fenomen del laportisme, és a dir, el laportisme per la gent del Barça, per una part de la gent del Barça, és pràcticament... té un sentit gairebé religiós, és a dir, la gent que és de la Porta és molt de la Porta, no? Més enllà dels enfrontaments amb Rossell o altres, no? La gent podria ser del Rossell, però no és del Rossell com algú és de la Porta, no? I tinc la percepció pel meu entorn d'un cert desencís, no?, de la gent blaugrana que havia fet molta confiança a la Porta, probablement enyorant aquell primer la Porta, no?, aquella primera etapa, i no sé si és la imatge aquella del PowerPoint famosa i tots aquests que després van acabar tots barallats, no? Però una mica la sensació de que aquesta segona etapa se li ha donat una oportunitat, no? S'ha cregut molt en que aquest model era possible, també el model econòmic, i potser el que s'està comprovant és que la realitat és molt cruel i que per més que la Porta pugui ser un personatge més o menys fascinant, doncs no n'hi ha prou.
Per més endavant, en aquesta mitja hora que ens queda, havíem quedat amb algú per parlar de la situació que s'està generant als Estats Units, però em fa l'efecte que deu estar més pendent del que passa al Barça que del que passa als Estats Units. Francesc Garriga, bona tarda.
Jo ja no entenc res, em perdo i no...
Havíem quedat
no
amb tu per parlar dels Estats Units de Donald Trump i d'atemptats, però ja ràpidament t'has connectat perquè devies pensar aquests deuen parlar del Barça i a mi això també m'hi toca.
Hi ha un punt de trumpisme, eh?
En la figura de la Porta.
En la figura de la Porta.
Trumpisme, també, eh? De Trump i de trampa.
Garriga, com ho veus això en la distància?
Home, em sembla bastant vodevil i ridícul. Això aquí encara no arriba, aquí això encara no...
No, és a dir, no, sí, no. Aquest dany reputacional
ridícul
és a nivell
català,
a nivell espanyol...
Això a casa nostra, sí. Però, home, vist des de la distància fa bastanta pena, no?
Sí, sí, ara mateix estem pendents de no sabem ben bé què, perquè de fet no hi ha cap compareixença anunciada, perquè el Barça diu que ell parlarà quan estiguin reinscrits, però clar, ningú diu que estan reinscrits.
Sí, 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 quan hi hagi resolució del cas ja veurem. No, la veritat és que segurament el Francesc Garriga, que sí que ha seguit moltíssim la figura de Joan Laporta, perquè a la primera etapa doncs el va enganxar.
Fem programes diaris, a més.
Sí, sí, treballant. Jo crec que ell segurament coincideix una mica amb l'evolució del personatge, no? I aquesta visió que deies dels teus coneguts, Neus, laportistes, que ara estan com una mica... no sabem ben bé què pensar, perquè aquest Laporta no és aquell Laporta, aquella mena de Kennedy del Barça, que a més ho va fer molt bé, perquè és que realment va fer una transformació del club. És el Barça, recordem, no només de Guardiola, sinó el Barça d'UNICEF, el Barça dels grans valors, és a dir, és un Barça, el Barça de la Masia.
Però clar, Bernat, quan li donen aquesta segona oportunitat, no s'estan autoenganyant una mica, és a dir, el que li va costar aconseguir els diners, no? És a dir, va ser un cert acte de fe, sabent que probablement no era el Laporta de la primera època,
però,
no?
Però deixem que faci un petit afegitó, perquè en realitat seria el tercer Laporta. El primer Laporta, que és aquest Laporta que estàs recordant, era un Laporta que capitanejava un equip, que hi havia també el Sandro, que hi havia també el Josep Maria Bartomeu,
sí,
que hi havia
el
també el Ferran Soriano. O sigui, això era una cosa. El Laporta que va acabar, el seu candidat va quedar quart, i va acabar organitzant partits d'Uzbekistan amb la filla del dictador, que està condemnada, i que ell també va haver de declarar que s'havia quedat part dels diners i no els havia declarat a Hisenda.
Sí, però guanyant un triplet. Laporta, però guanyant un triplet, això és el que
sí,
es va quedar.
No, quan va acabar.
Sí, 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 home, sí. L'última temporada de Laporta guanya un triplet.
Pues, imagina't com era. Vaja, imagina't com era l'últim Laporta, que guanyant un triplet, perquè el seu candidat va quedar quart.
Perquè ell va fer una... De fet, Laporta té un moment crític, que és una moció de censura, l'any 2008.
Que la supera per poc.
La salva pels pèls.
I que després fa aquella frase de diu m'he fet el mort.
Sí, aleshores ell té un últim cop de geni, que és posar Guardiola d'entrenador al primer equip, sí, sí, que és un encert, evidentment, esclatant, i aquell equip del Barça ho guanya tot, però sí que després, però en paral·lel, ell, a nivell, diríem, de gestió política, és l'època del gerent Joan Oliver,
dels espionatges... La venda de Viladecans, sí, els partits d'Uzbekistan, i el seu candidat queda quart.
De fet, tot això queda reflectit en les eleccions del 2010, on Sandro Rosell arrasa, era el gran rival de Laporta, i un Laporta amb Guardiola com a gran argument, acaba, com dius tu, quart, perquè ell no es presentava, però sí que ho feia el seu candidat. Després desapareix el mapa, fa un intent de reaparició a les eleccions del 2015, on jo recordo que no tenia cap ganes ni de participar en la campanya ni de guanyar.
La seva carrera política.
Anava a dir, va passar la nostra banda,
sí,
Isabel.
Entre mitja la carrera política...
Va començar la nostra banda, perquè jo recordo el 2006, campanya del 2006, aquesta senyora i jo segurament... Vam veure com els candidats de diferents partits se'l rifaven
per esmorzar.
Sí, sí. Es va organitzar un esmorzar amb Artur Mas enmig del Passeig de Gràcia. I l'endemà, a correcuita, va haver de venir a esmorzar la porta corrents que havia d'esmorzar amb José Montilla, al costat de la seu del PSC, perquè, clar, havia provocat tal terrabastall polític...
El 2006 és l'any, el Barça és campió de la Champions, és el moment d'eclosió de la porta. Després sí que és veritat que va ser candidat a l'alcaldia de Barcelona...
Sí, però, perdona, Parlament.
Jo recordo les eleccions de 2010, que les vaig cobrir també, i aquell grup que ell va dirigir, que eren tres diputats, van acabar tots tres separats.
Sí. Ciutadans. Sí,
efectivament. El mateix, tots dos grups van acabar igual. Tres diputats i tots tres separats.
I ja per acabar, diríem, aquest petit recorregut, ell aprofita un moment molt baix del Barça, com és el de l'època Bartomeu, l'any 2020-2021, on amb una sola pancarta penjada a Madrid, ganes de volver a veros, aprofitant que el Barça està deprimit, la gent hi veu en la porta l'esperança d'aquell passat brillant, i per això el vota, a part de que té aquesta fascinació, aquesta capacitat, no?
A dreta llei, potser no hagués hagut de ser president, perquè, com ha explicat abans la Neus, és que no va tenir els avals.
Els va tenir l'últim dia.
No, els va tenir l'últim dia i de manera molt heterodoxa, perquè La Vanguardia ho ha explicat molt bé, el Manel Pérez, sí, sí. El Banc de Sabadell, que és el que se'n va encarregar d'això, va fer un moviment heterodox de manera molt, molt generosa de dir-ho.
Manel tant... Pérez sempre és el nostre convidat a... no? Sí, en aquesta...
Prepareu-vos al cap de setmana.
D'aquí a 6 minuts seran 3 quarts, per tant, ens quedarem sense temps de parlar d'Estats Units, Garriga. Per tant, ja que ja has connectat, si vols parlar d'alguna cosa de Barça, perquè em sembla que ja no,
no mira, ho entenem. D'això que estava comentant, només deixem fer un apunt, que jo, ara que ho veig a la distància i que vaig viure de ple als anys de Bartomeu i fent un programa al Club de la Mitjanit i l'11 posteriorment, que podríem dir que era crítica amb la directiva del Barça, el que sí que he vist i em sorprèn molt és que la gent que a aquella època aplaudia la premsa que intentava fiscalitzar a Bartomeu i que era gent que al voltant del laportisme era molt crítica amb les actuacions de la directiva del Barça, ara no només no són crítics, que això estan en el seu dret, sinó que critiquen els crítics. I això a mi m'està sorprenent molt.
Bé, això és el mateix que gent que està a la directiva, que s'enduia les mans al cap perquè sí, el Barça firmava contractes amb Qatar, se n'estan anant a Qatar a buscar els diners de la salvació per poder inscriure Dani Olmo. És a dir, el campionat de la coherència està absolutament desert en aquests moments.
Però a més, de qui són aquests milions que han aparegut?
Dic que falta per veure qui són, perquè sabem suposadament d'on venen, però no sabem de qui són.
No, són uns fons d'inversió, però que estaria bé que hi hagués una mica d'explicació.
I és veritat que és aquesta sensació que potser sense la necessitat imperiosa de diners es podia haver tret més d'aquestes llotges, dels seients VIPs, etc, però com que la gent sap, el mercat sap que el Barça està desesperat per aconseguir liquiditat, doncs clar, li rebenten els preus, diguem-ne, i ara s'està pagant molt menys del que en teoria s'havia pressupostat inicialment. Bé, doncs escolta, amb línies obertes, durant tota la tarda estarem pendents dels esports a veure si hi ha o no fumata blanca en un sentit, en un altre, o si anirem...
Bé, hem avançat en un sentit, i és que no ens hem hagut d'empassar l'Hortel.
Ah, l'Hortel, sí. Clar, aquesta és això ha estat la torna, que això...
Això és un jugador de bàsquet.
Aquí la Neus controla.
Ah. Li van cridar de tot el Palau Blaugrana, ara però semblava que havia de tornar.
Però hem coincidit els tres, que no sabem què feia aquí, ja. Vull dir que, no?
En quin sentit?
En el sentit de que no aquí s'havia tornat a
tornar-lo a portar. Ah, aquest jugador, sí, no. Bé, jo crec que aquesta operació es va fer sense consultar-li al president, per exemple.
I quan ho ha sabut, ho ha parat ell.
Com que ve Figo al Barça un altre cop.
Però ell a l'aeroport ha dit, he parlat, i ha començat a dir noms de directius del Barça amb els quals havia parlat.
Sí, però
des del
bàsquet,
sí. I que estava molt content de tornar a estar
aquí. I fins i tot amb el tècnic, amb Joan Peñarroya, havia parlat, sí. Ha aterrat a Barcelona, havia de passar revisió mèdica.
Amb la família o un hotel, no?
Sí, sí, i quan ja estava a punt de passar revisió mèdica...
Amb una quantitat de maletes que no s'acabava.
No, és que venia per quedar-se.
És veritat que torna a Europa per quedar-s'hi, perquè no tornarà a la Xina, que és on estava jugant, i si no juga al Barça, com sembla evident que no jugarà al Barça, té ofertes d'equips d'Euroliga, per tant, jugarà a Europa. Vull dir que la tornada amb maletes té sentit. Ara, una altra cosa és si havia de venir a Barcelona a passar la revisió mèdica, si després no havia de fitxar.
Però una cosa, perdona, un jugador així, com dius tu, la comparació d'en Figo... Això ho fas sense que el president ho sàpiga? Perquè llavors vol dir que el descontrol que hi ha allà dins és molt més del que pot ser.
Ha sigut al revés, Neus. O sigui, van muntar tot el cas Olmo per tapar l'Hortel. Ja.
I pot ser també que no fossin conscients de la reacció popular que hi hauria. Perquè...
Ostres, no, però llavors és no conèixer el Palau, és no conèixer la seva parròquia.
Si arriba a fer-se aquest fitxatge, aquest jugador juga al Palau Blaugrana, els crits de Barça si la porta, no?, que tant irriten i molesten a la porta, al Palau Blaugrana haurien ressonat fort,
I precisament per això, segurament s'ha aturat el fitxatge. Bé, doncs escolta, falten 3 minuts per arribar a 3:45, ho deixem aquí, però a la tarda de Catalunya Ràdio n'estaran molt pendents del cas Olmo, del cas Hortel, i ho analitzaran tot plegat amb l'Alicent de Carotti i companyia. Bernat, gràcies, bona tarda.
Adéu.
I Garriga, gràcies, i bona tarda.
De veritat?
Aquesta, sí,
no,
sí,
que no exploti res més, Garriga, una cosa afegida.
No sé si és més fàcil la inscripció d'Olmo o que avui tinguem speaker de la cambra als Estats Units que el comencen a votar d'aquí 3 hores.
No ets molt hàbil, colant-me això, perquè ara t'haig de preguntar, a veure, desenvolupa això, que
no,
hi ha publicitat, però...
Voten l'Speaker, que és el president de la Cambra de Representants, només pot perdre 2 vots, perquè els republicans tenen una majoria mínima, un ja ha dit que el perd segur, un representant de Kentucky ja ha dit que no el votarà, per tant, només que en perdi un altre, no sortirà elegit en primera votació. Poden anar votant cada 5 minuts, gairebé. Mm-hmm. Però ara mateix no és segur que Johnson sigui Speaker. Compte, dilluns s'ha de certificar la victòria electoral de Donald Trump. Si dilluns no hi ha speaker, Donald Trump no serà certificat com a nou president. Ho serà el dia que toqui, però no ho serà el dia 6, que és quan toca fer-ho.
Anem d'embolic en embolic, eh? Això dius que 3 hores, per tant, al Catalunya Nit amb el Manel Elias ja tindrem decisió o encara estaran votant?
anar repetent una darrere l'altra.
O potser han votat, o potser estan votant, o potser ja sabem que és un desastre sideral i que va per llarg.
Ai, doncs, escolta'm, estarem una tarda apassionant entre el Barça, l'speaker de la Casa Blanca...
Connectats a la ràdio, tots.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Tothom comprant regals i nosaltres aquí, eh?
Sí, escolta, la dura vida dels periodistes. Garriga, gràcies, bona tarda.
Vinga, bona tarda.
D'aquí un minut seran 3:15, fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia. La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Visita el Pessebre Vivent de Sant Guim de la Plana al cor de la Segarra.
Descobreix més de 30 escenes d'oficis perduts, amb 250 actors en un entorn medieval increïble.
Amb novetat, amb realitat virtual per gaudir del Pessebre sense moure't.
Del 21 de desembre al 12 de gener. Entrades a pessebre.org.
Aquest Nadal torna la màgia del Pessebre Vivent dels oficis perduts a Sant Guim de la Plana.
Hola, me'n vaig al Corte Inglés a fer la compra al súper, que surto aviat. Tenen la segona unitat amb un 70% de descompte en milers de productes. Agafaré paper higiènic Scottex Dermocuidat. Ah, i detergent Ariel Sensaciones i Oxi, el que t'agrada a tu, que també està al 70%. Digue'm què més, que un 70% és un senyor descompte.
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga, la web i l'app.
Però on anirem?
Embarcarem la majoria d'animals i els portarem a vendre a l'Amèrica del Nord.
Salvin la meva família!
Ah! Em dic Pipatel. Vaig naufragar. Ara estic en un bot salvavides, tot sol, amb un tigre. Envieu ajuda, sisplau.
La vida d'en Pi. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
A tot davant tocant.
Nadal és llevar-te cridant perquè han passat els Reis. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT.
Esteu preparats? Pareu orella.
Vet aquí que més de 200 escoles i 10.000 alumnes ja han participat a l'aventura del Premi Pilarín Vallès.
Catalunya Ràdio s'assuma a la iniciativa de l'obra social Sant Joan de Déu per portar-vos els contes en veu dels seus autors.
A la nostra ciutat, perquè això...
Quan hi canto aquesta cançó, el meu avi somriu.
Els vostres contes. El podcast amb els contes més autèntics.
Els vostres contes. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Ara ve Nadal.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Passar un minut de 3:15 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Pere Rossinyol, amb la Isabel García Pagant i amb la Neus Tomàs. Hem parlat molt del Barça i de la situació creada amb la inscripció o no inscripció de Dani Olbo i de Pau Víctor. Però avui també hem tingut ball de bastons entre els socis del govern espanyol i, a més, amb una pujada de to en el conflicte entre el PSOE i Sumar. Ara per la reducció de la jornada laboral. Avui hi havia una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya a la ministra de Treball, a Yolanda Díaz, en què ha carregat contra el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, el seu company de gabinet. I, a més, ha carregat amb contundència.
Lo que ha dicho el ministro de Economía es que quiere cambiar el acuerdo con los sindicatos. Y esto es muy grave y no va a pasar, ya se lo digo yo. Estamos hablando de reducir la jornada laboral media hora al día. Es que es casi ser de mala persona. Decirle hoy a la gente trabajadora de nuestro país, decirle que se niega a reducir la jornada media hora al día.
És quasi ser mala persona, d'algú que està assegut amb ella a les reunions del govern. Això ve perquè ahir Carlos Cuerpo va allunyar l'aprovació de la reforma laboral perquè diu que vol revisar l'acord a què el Ministeri de Treball, és a dir, Yolanda Díaz, va arribar amb els sindicats. Qui ha respost a Yolanda Díaz ha estat la ministra de Seguretat Social, la socialista Elma Saiz.
Són importants reformes que tienen que ser sempre consensuades, equilibrades. Hay una realitat parlamentària i hay que encontrar también la luz a les reformes que se pongan en marcha porque tienen que tener, bueno, pues las suficientes mayorías para que se puedan publicar en el Boletín Oficial del Estado.
Vaja, aquí el que hi ha de context és que el govern necessita socis parlamentaris per tirar-ho endavant i ara mateix no els té, i per tant necessita socis parlamentaris, però clar, la contundència amb què Yolanda Díaz ha atacat a Carlos Cuerpo és com a mínim sorprenent.
Ha recuperat una mica la bronca que ja tenien amb Nadia Calviño, que és la mentora del ministre Cuerpo, no? Però ha elevat al quadrat, no? Molt, molt... Jo crec que té un punt d'estratègia per part de Yolanda Díaz. Estava intentant recuperar, ara l'estava trobant, un article que va sortir ahir de Jaime Miquel, que és un expert en estratègies electorals, que havia treballat a la Moncloa, que no va acabar massa bé amb l'actual equip de Pedro Sánchez, però ell explicava, a més amb dades, ho titulava bé, lo del 35% és una broma, i ell explicava amb dades que el problema que té, veient tots els sondejos i excavar una mica en el CIS, no amb el que ven al Tezano, sinó les dades de dins, no? El problema que té el PSOE per poder governar quan sigui després de les properes eleccions en funció del resultat, però el que ja s'intueix no és tant al votant del PSOE, sinó que a l'altra banda allò comença a ser un desert.
A l'esquerra del PSOE.
A l'esquerra del PSOE. I llavors, clar, diu, l'argument aquest de, bueno, els de Sumar, els votants de Sumar que es perdin van al PSOE i ja està, amb això no en té prou Pedro Sánchez, perquè aguantarà ell més o menys bé, però clar, si no té a la seva esquerra un Sumar que aguanti amb una certa dignitat i un Podemos que encara que estigui reforçant-se, doncs no aixeca tampoc massa cap, doncs no sumarà, per més que s'assumin tots els aliats més o menys actuals, que ja veuríem si serien tots, no? Jo crec que l'explicació té un punt d'estratègia electoral, i després és cert que ho havíem comentat alguna vegada aquí, Yolanda Díaz, quan es creix com a política, és en l'àmbit de gestió i és en l'àmbit de laboral, que és el que ella controla. Hi ha una cosa que diu a l'entrevista, que amb això no li falta raó, diu, és que el PSOE sempre s'hi posa malament, amb la reforma laboral va passar, amb altres mesures del Departament de Treball li costa, però en canvi quan surten s'apunta al mèrit. Jo crec que això és una mica injust, perquè al final el mèrit és del govern, però és que és l'únic punt on ella pot marcar un cert perfil en l'àmbit de gestió laboral. I crec que al final és fàcil culpar el ministre Cuerpo, i és veritat que ell ha fet declaracions posant, refredant, sobretot no tant la reforma laboral, la reforma d'horari, sinó a la pressa, no? El calendari que deia Yolanda Díaz, però en realitat hi ha una vicepresidenta econòmica, que és la ministra Montero, i és qui decideix el PSOE el que es fa i el que no. I si la ministra Montero li digués al ministre Cuerpo que ha de ser ja aquesta reforma, doncs seria ja. I si la ministra diu que no, doncs no serà.
No costa de creure que el ministre Cuerpo també es manifesti en aquest sentit sense
el vistiplau de
Maria Jesús Montero i de la Moncloa. Jo crec que les declaracions de Yolanda Díaz responen més a necessitats personals d'ella, de problemes de... Anava a dir consolidació, però és que no, el que no sabíem era que el seu lideratge, si s'havia consolidat, s'ha anat esvaint en l'últim any, que no ha un conflicte intern dintre del govern espanyol, perquè Yolanda Díaz ja sabia quan va signar l'acord amb els sindicats que la part socialista del Consell de Ministres tenia un problema amb el calendari de l'aplicació d'aquesta reforma i tenia un problema amb, per exemple, el recàlcul que s'havia de fer amb les persones que tenen o que gaudeixen d'horaris reduïts i altres elements puntuals d'aquest acord. Malgrat tot, ella decideix fer-se la foto, i la foto és el que ella necessitava en aquell moment. I ara el que fa és continuar amb aquesta, amb aquest intent de marcar perfil davant del PSOE per intentar omplir aquest espai a l'esquerra del PSOE, però que efectivament, com deia la Neus, no li dona per fer majoria a Pedro Sánchez amb unes hipotètiques eleccions. Però és que el problema continua sent el de l'esquerra del PSOE. Mm. O sigui, hem passat d'aquestes guerres internes, d'aquesta divisió i fragmentació contínua, i ara hi ha un problema de lideratge, perquè Yolanda Díaz, després de l'últim cicle electoral, va dir, això no va amb mi, se suposava que l'hereu havia de ser Íñigo Errejón, està com està la situació judicial d'Errejón i està fora de la política activa en aquest moment, de manera que el que hi ha allà és un pàramo que no sabem com s'omplirà, i ella ara pot cridar. O sigui, jo recordo moltes desavinences dintre del govern de coalició i molta vehemència en la disputa política o les discrepàncies polítiques, però comentaris com aquest d'avui és de ser mala persona, em sembla que ni venen al cas.
Era molt gratuït, jo crec que
portar-ho
al tema gairebé personal.
A més, és ella, no és que ningú l'apreti, sinó que és ella, la seva dissertació, deixant a la frase.
Però alhora, estant d'acord amb tot el que heu dit, alhora des de la perspectiva de Sumar, jo crec que és una manera de dir, bueno, prou, ja s'ha acabat, perquè aquí hi ha un govern en què quan els socis d'aquest govern externs, com Junts, com Esquerra, com Podemos, com qui sigui, diuen volem fer alguna cosa, tots ho deixen tot per satisfer, no? Perquè l'Álvarez no sé quants viatges ha fet a Europa ja perquè parlin català al Parlament Europeu. I ells, que són en el govern de coalició, que tenen una cosa clarament identificable, que és la reforma de la jornada horària, ostres, sembla que no vagi amb el govern. Per tant, estan totalment d'acord amb el que heu dit i que hi ha aquestes claus que no cal que la repeteixi perquè estic d'acord. Alhora, penso que és una exigència de respecte perquè el govern perd ho dona tot per satisfer amb els socis que no formen part del govern, però les demandes de l'altra part de la coalició, pues jo crec que també necessiten ser ateses si aquest govern vol sobreviure.
Però Pere, jo crec que compartirem tots que l'exigència de respecte no es pot fer faltant el respecte amb un company de Consell de Ministres.
Bueno, una vegada
que és el que acaba sonant la declaració d'avui.
Sí, perquè probablement quan hi ha el got està a punt de sobrepassar la gota, pues la gota que sobrepassa és si l'agafes aïlladament, doncs queda molt malament, però el fet és que hi ha un got que està ple.
Sí, i a més jo comparteixo la diagnosi que fas, però també s'equivoca en certa part d'enemic, perquè tal com estàs explicant tu, el govern perd la vida per intentar sumar suports de Junts, del PNB, d'Esquerra o de qui sigui a l'hora d'aprovar les mesures que hagi d'aprovar, generalment últimament només per convalidar reials decrets, però bueno, és igual, necessita els vots d'aquests grups. Jo crec que Yolanda Díaz sap perfectament, i ho sap de primera mà, perquè és dels ministres o membres del govern que truca directament a Carles Puigdemont, que en aquest moment Junts no està per la labor de donar-li vistiplau amb aquest pacte que ella ha signat amb
els... Però si és la pròpia part socialista la que hi posa pegues dient que s'ha de recalcular no sé què, doncs és cap aquí que ella dirigeix la seva frustració, de manera probablement, segurament equivocada, però amb aquest got que està ple de veure que el teu espai polític sembla que sigui, que és clau perquè el govern pugui funcionar, sembla que sigui el menys important per la resta del govern, que perd la vida per satisfer tothom, menys a la part que no és socialista del govern.
El que passa és que aquesta mateixa debilitat del govern el que fa és que mesures que podríem assenyalar com més progressistes o més de segell d'esquerres, i a més aquesta era, és veritat que era un acord del PSOE i Sumar de que s'aplicaria aquesta legislatura, no les pots complir perquè tens com a mínim dos partits que necessites per tirar-les endavant, que veuen el model econòmic de manera diferent a tu. I això ha passat amb l'impost a les energètiques, està passant amb el debat sobre l'horari, perquè al final què està fent Junts? I ho han dit públicament. Nosaltres estem parlant amb PIMEC, estem parlant amb les petites i mitjanes empreses, i elles no volen això. I, per tant, com que cadascú es deu al seu públic, no? Igual que Yolanda Díaz dels sindicats...
Saps què passarà? Que llavors dirà Sumar finançament singular? Això no... Jo no hi estic d'acord, perquè això és reaccionari, perquè això és pels territoris rics. Jo no m'hi apunto. O sigui, tothom ha de cedir.
Sí.
Doncs veurem si cedeixen o no, o si els Reis els hi porten algun regal en forma d'acord, perquè la veritat
el
és que...
Els Reis en el govern poc, em sembla.
Bueno, de moment el Reis d'Orient.
El Reis d'Orient.
A favor del carbó.
Sempre. Pere Rossinyol, Isabel García Pagán i Neus Tomàs. Gràcies a tots tres, que us portin moltes coses a vosaltres als Reis.
Moltes gràcies igualment.
Gràcies.
Ho deixem aquí, queden un parell de minuts per arribar a les 4, una mica de publicitat del butlletí de les 4 i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Caroti i companyia. Tornem dimarts a partir de les 2. Bon cap de setmana i molts regals a tothom.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa. Però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser. EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
Dues dècades de música solidària. Reviu totes les cançons del disc de la Marató interpretades per grans artistes en un únic recopilatori a Spotify. Un viatge musical ple d'emocions que diu molt de tu.
Catalunya migdia.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Morir. Potser només perdre forma i contorns. Desfer-se. Ser xuclada endins de l'úter viu, matriu de Déu Mare. Desnéixer. De Raó del cos, de Maria Mercè Marçal.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Ara vida.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.